Atrevo-me a ir. Aqui meio.
Aqui Deus protege. Outra vez um bar.
Podemos morrer.
Mas amanhã de uma nova volta ela por um carinho.
Caminho. Pisca a ciência.
Acabas marcha.
Al búnquer.
...1851, Whiteville, comtat de Columbus, Carolina del Nord, als Estats Units d'Amèrica.
Ui. Ui. Aquest començament em sona.
Sí.
Tornem amb històries d'esclaus. Vam fer una fa 4 dies.
Aviam,
què hem de fer?
En part tens Django. Raó. Tens raó. Què? Comencem en un ambient molt similar al del capítol de la Harriet Tubman. La setmana passada el vam fer, però... us n'adonareu ben aviat. Avui els trets aniran per una altra banda.
Aviam.
Tornem a començar la història en una plantació.
Una plantació. Si algú diu que tinc una plantació.
Podria ser qualsevol punt de Catalunya ara mateix.
Sí. Passa que canvia els treballadors.
Sí. Bueno.
Canvien les condicions laborals. No, tampoc.
Tampoc. Només canvia la planta.
Sí.
En fi... avui centrarem la mirada, però, en un parell d'esclaus que s'esllomen dia rere dia per fer que el seu amo sigui encara més fastigosament ric del que és actualment.
Però si és la mateixa història de l'altre dia.
Espera't, s'assembla. Són en Jacob i la Monemia McCoy.
La Monemia?
Monemia, tu.
Però si és una malaltia, això.
Hòstia, li falta ferro, no?
Sí, té Monemia. Ai! La Monemia.
Són un matrimoni d'esclaus que treballen a la granja d'un ferrer que els va comprar quan eren petits.
Déu-n'hi-do, nano.
També que trobo...
tot il·legal en aquesta frase, bueno, eh?
I que un ferrer pugui tenir esclaus...
Sí,
és que, home! És que pot tenir esclaus qualsevol, trobo, als Estats Units.
Va haver un moment a la història dels Estats Units que el llistó era, nano?
No, és que los señores no sé què tienen...
No,
tienen
no és, esclaus, és el ferrer.
És el ferrer del poble, té esclaus, escolti.
Que és un senyor que ven cargols i té una plantació amb esclaus?
A l'amor de Déu, que l'espereu me tingui esclaus, no pot ser. Viuen en un cobert que els ha cedit el seu amo. És un lloc petit, brut i ple de goteres. Però dins de la desgràcia de ser esclaus, avui encara podem dir que gaudeixen d'una vida moderadament feliç.
Home, moderadament feliç? Sí. Això és, bueno, és com tots els catalans.
L'estat habitual del català.
Sí.
Evidentment, si comparem la seva situació amb la dels ciutadans lliures, és un desastre, però per ser un matrimoni d'esclaus, es pot dir que els McCoy tenen una vida prou amable. L'amo els tracta mitjanament bé. Penquen de valent i a vegades s'emporten alguna fuetada, però tenen certs privilegis que la gent de la seva condició no acostuma a tenir.
Blanquejant els esclavistes a la cinquena temporada.
No, blanquegem res,
Jair. Com es nota que està a punt de guanyar Vox.
Aviam. Només estem dient que tenen una vida més còmoda que altres esclaus. Per exemple, en Jacob i la Monemia han tingut una col·lecció de fills considerable. Tenen 7 criatures i tots tenen un plat garantit a taula. A més, el cobert de les goteres és prou ampli per encabir-s'hi tots.
Una vida plena, una vida plena. Qualsevol estudiant que visqui a Barcelona t'ho compra, això,
sí,
eh?
Sí. Atenció, que la família encara s'incrementarà més, eh? Fa dies que la Monemia nota canvis en el seu organisme. Té nàusees i s'ha engreixat força.
Ai.
Fa pinta que torna a estar embarassada i per les dimensions de la seva panxa tot fa pensar que tindrà bessonada.
Cap problema, el cobert de les goteres i cap tothom.
Ei!
Tothom hi és benvingut. Quina... al cobert de les goteres.
Quina cançó més maca.
Cobert de les goteres i cap tothom.
El part és el juliol de 1851 i confirma que, en efecte, el món... té dues noves criatures de mirada pura i brillant, la Mili i la Christine.
Programa de bessons.
Correcte.
Alegria assegurada.
Sí. Parlarem de dues nenes bessones que estaran molt unides.
Com tots els bessons, si compartixen ànima, els
sí,
bessons,
els,
pràcticament.
Els bessons,
es diu, eh?
Sí.
Però molt... però... és allò que la connexió molt forta aquella. Sí. Són inseparables els bessons,
sí,
diu.
Sí. Són inseparables, sí. I de manera literal, les nostres protagonistes han nascut unides per l'esquena. Són siameses.
Ja hi som! Ja hi són! Tan bé que anàvem, esclaus vivint sota unes goteres.
I oita!
I els hi surten siameses.
Quan els pares veuen per primera vegada les seves filles, es queden de pedra. No havien vist mai res semblant, ni tan sols saben si allò és una bona notícia o és una desgràcia.
Bueno, ja t'ho dic jo, és una desgràcia.
No cal haver estudiat medicina,
no.
Tampoc.
No. Quan tens un nen que pot caminar igual de cares que d'esquenes...
És una desgràcia.
És una desgràcia. És una... Per gràcia que et faci els primers dies.
Sí, aviam. Si no és teu, te pot fer riure un rato. Un rato. Un rato. Rato,
perquè després ve pena, eh?
Després ve pena.
Riure, del riure a la pena, sí. Ja... Re, eh?
Re, 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 ja... re, re.
Bueno, sí.
Hi ha el riure nerviós al mig i prou. En l'època en què vivim, sabem que és una mala notícia, però el 1850 les coses es veien d'una altra manera. Segons com, un naixement tan inusual es pot interpretar com una oportunitat de negoci.
Va, si us plau, eh?
És això, morir-se de fam, eh, Jair? Com que van ben perduts, demanen l'opinió al seu propietari, el Ferrer. El Ferrer en sabrà de si a més és el Ferrer.
Mare de Déu, i a més és un tio amb una assertivitat, el Ferrer, que té esclaus... Bueno, és de les persones del, més...
Bueno, de les ments obertes que hi deuen haver-hi. Potser ell el sabrà dir si han estat beneïts o bé que les mosses estiguin enganxades és un problema greu. El Ferrer els dona l'enhorabona tan bon punt veu les nenes.
Ja està.
Molt bé, el Ferrer.
Aplaudint amb les orelles, molt el Ferrer, quan ha vist allò.
Aquell home interpreta el naixement de l'Emili i la Christine com una benedicció i com una magnífica oportunitat de fer calés. N'està segur que allò serà una mina d'or. De fet, legalment, el Ferrer és el propietari de l'Emili i la Christine. És ell qui comença a fer gestions per trobar algun promotor d'espectacles que pugui estar interessat en una raresa com aquella. Heu de pensar que les nostres amigues són pràcticament idèntiques, amb la particularitat que estan unides des de la part de baix de l'esquena. A més, són negres, que és com un
sí, amnesa. Sí, sí. Te aporto dues siameses.
Bueno, ja en tinc unes. Oh, són negres! Ah!
Para, Josep! Ja deixa'ls entrar, deixa'ls entrar.
Ja podeu llençar les blanques.
Ja no interessa per res, allò.
És així, és això, eh? Segur que algun promotor de Circ dels Horrors les voldrà comprar.
Ja podeu anar a trucar amb Barnum.
Mira, de moment, en Phineas Barnum encara desconeix l'existència de l'Emili i la Christine. En canvi, un altre promotor, anomenat Brower, sí que li ha arribat la notícia. És ell qui ha fet la millor oferta i és ell qui acaba comprant les nostres amigues per incorporar-les al seu espectacle.
Quan em demana per aquestes siameses negres? Déu-n'hi-do la negociació, al moment aquell, eh?
Sí, espero que les nenes no hi fossin, no? Que no, almenys no veure-ho.
No veure-ho. No veure com et canvien el pare.
Les nostres protagonistes entren a la companyia d'en Brower quan només tenen 14 mesos d'edat.
14 mesos?
Sí, tu.
Com a espectacle ha de ser justet. Dues nenes de 14 mesos no te saben fer malabars.
No,
que
res.
Que és el que et salva l'espectacle.
Exacte.
Normalment.
Les nostres amigues encara no parlen ni caminen. No fan res de res. El seu número és ben simple. En Bowman apareix a l'escenari i ensenya les nenes mentre sona una fanfàrria.
No sé si els valia 20 euros l'entrada, Mercè.
No sé. Quan l'Emili i la Christine es fan grans, l'espectacle es torna molt més interessant. Quan les nenes aprenen a caminar, les vesteix amb un vestit de gala i les fa desfilar per l'escenari mentre saluden amb les manetes. És un show molt més agraït de veure pel públic. Molt bé.
L'espectador de Circ dels Horrors és un públic agraït, no?
Sí.
Perquè són gent que ja te va...
Has de pensar que el 70% va borratxo. Vull dir que...
I el 30 que queda, igual podrien ser participants de l'espectacle.
Som al 1853 i de mica en mica les nostres protagonistes s'estan guanyant al públic. Ja saben caminar, parlar i fins i tot canten. El públic les adora.
Mira la José, que guapa, que guapa. Que es canta una sevillana.
Canten en estéreo.
Sisplau, sisplau.
Podem fer un cànon entre les dues. Hosti, noi.
Que desagradable, la gent que van al circ.
Molt, de veritat, eh?
L'Emili i la Christine s'han fet famoses. Tothom vol veure l'espectacle de les germanes siameses. Són l'estrella del show. Ningú es vol perdre l'aparició de les nenes que han batejat com a Carolina Twins.
Les Carolina Twins?
Yeah.
Hosti, ja t'ho compro, això.
Carolina Twins.
Carolina yeah. Twins. Encara hem estat de sort.
Aquell any, a Carolina del Nord, sí, celebren l'esdeveniment més esperat de l'any, la Fira Estatal.
La Fira Estatal.
La Fèria Estatal.
La Fèria Estatal.
Vamos a ir, papá.
Sí, nuestra calabaza será la más grande de
sí,
todas.
Sí, papá.
Vaya fira, no?
Vaya merda de fira. Està ple de borratxos. És que de veritat.
I l'alcalde borratxo, que sí, és el que va posar medalles als porcs. Eh? Menudo cerdo show. És mi mujer. No, hi ha un pam de net.
No, no.
Déu meu, eh?
No. És un mercat del ram a lo bèstia.
Sí, senyor. Sí, senyor.
És a lo loco. En Bauer s'hi vol presentar acompanyat de les dues bessones a la Fèria Estatal.
És que s'ha de dir en castellà.
Sí, és que s'ha de dir.
És que això no ho pot dir en català, no, és la fèria estatal.
És la fèria estatal. La de l'Emili i la Christine és una de les aparicions més esperades de la fira. I per tal de potenciar el número 1, en Bower les presenta a l'espectacle amb un altre sobrenom. Ja no són les Carolina Twins, ara són el rossinyol de dos caps.
Cuidado. Cuidado perquè la línia és entre elegant i ofensiu, sí.
És que m'agradaven més
les Carolina Twins. Carolina, sí. Carolina Twins, per això és nom d'actriu porno.
Sí que és veritat.
Vaig a veure una pel·li de les Carolina Twins.
Sí,
bueno,
cuidado. És més ofensiu, ara ho veureu. Resulta que les nostres amigues tenen un nou número. És un espectacle musical. L'ha dissenyat en Bower i n'ha cuidat tots els detalls. Per començar, ha ensenyat a les nenes a caminar de costat, com si fossin un cranc, perquè ha notat que la gent li fa angúnia quan es mouen frontalment. Això no agrada, eh? Com caminen endavant no agrada.
Els hi fa... Nenes, això els hi fa angúnia.
Un cop a l'escenari, l'Emili i la Christine exhibeixen tot el seu talent. En Bower ha invertit un bon grapat de diners en classes de cant per les bessones. Ara canten com els àngels i perfectament sincronitzades. L'Emili s'encarrega de fer les veus greus, mentre que la Christine s'encarrega de fer els aguts. El públic queda entusiasmat quan les sent. És terrible, és terrible. És de veritat.
Jo sóc el greu.
I jo l'agut.
Tenen una carrera ben prometedora, que fa que en Bower es fregui les mans. Però just en aquest moment el promotor entra en desgràcia i veu com els esforços que ha invertit en les nostres protagonistes se'n van en orris.
Per què? Què ha passat?
Doncs mira, en Bower, que és d'aquests que creuen que els diners s'han de moure, ha invertit tots els estalvis en un terreny situat a Texas, on vol instal·lar-hi un circ. Ai, 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 ai. Però, un cop transferits els diners, descobreix que ha fet els tractes amb un estafador que li ha pres el pèl. Ai. Els terrenys no existeixen i ara els seus diners tampoc. L'han enganyat i ha quedat completament arruïnat.
És que hi ha gent que no sap tenir diners.
No.
El que li ha de rodar. Ha de... Peyo, ha d'haver-hi cash flow. Eh?
Cardals, a sota un totxo.
Els cèntims quiets. Cèntims quiets.
És que si fa una inversió de risc mitjà d'aquí...
Què de risc?
Re. Quin risc?
Re.
Però si ja els tinc els diners, per què els he d'arriscar jo?
Exacte.
Tu parles així amb aquests termes a qualsevol assessor i el desmuntes, eh?
Sí, sí.
Per què els he d'arriscar els diners? Bueno, és perquè... No, xxt.
Ara hi ha
aquí
un...
sota aquest totxo no me'l robaran pas, eh?
Hi ha un usonenc que és assessor...
Anem a dir un usurer.
No, un usonenc que és assessor que s'ha fet una mica famós a Instagram, que dona consells d'inversions.
Home, què dius, Peyo?
Sí, i m'agrada molt perquè arriben preguntes de catalans que... Jo tinc 30.000 euros i quina és la millor manera de moure'ls en risc zero? I, escolti, no es pot.
No es pot.
O sigui,
miri,
a risc zero.
Fiqui-les aquí al banc.
Exacte.
I d'aquí un any tindrà 30.000 euros.
I ja està.
Els mateixos tindrà.
En fi, les nostres amigues, que a hores d'ara tot just tenen 5 anys, de cop es troben en una situació curiosa. El seu propietari s'ha arruïnat i no se'n pot fer càrrec.
No, cap problema que les tornin amb la seva mare, no?
La mare, pobreta, vés a saber on para, la mare. Ara és l'Estat qui es farà càrrec de les pobres bessones siameses. Però el govern de Carolina del Nord no està preparat per aquesta situació i decideix posar-les a la venda. El govern, eh?
Això podia passar, eh? Quan us queixeu del govern de la Generalitat,
ara,
penseu que fa 200 anys...
Exacte.
De venir el govern, eh?
Bueno, ara qui penso?
Que jo sàpiga, el Salvador Illa no ha vengut cap siameses.
Cap nen! No, no! Ho podem afirmar categòricament des de Catalunya. Desmentim que Salvador Illa hagi venut un nen.
L'any 1857, després d'uns quants estirabots, un milionari anomenat Joseph Smith fa l'oferta més elevada i es queda amb la propietat de les nenes.
Joseph Smith, ja té nom de proxenet.
Que no! Què dius? En Joseph Smith és prou bon home. Es dedica als espectacles grotescos, però mai ha tingut queixes dels seus subordinats. Amb ell, l'Emili i la Christine es fan un fart de voltar pels Estats Units i fins i tot per Europa. El seu número és el de sempre. Apareixen a l'escenari caminant de costat i canten la seva cançó. Com sempre, ho fan així. Això sí, amb un altre sobrenom. Ara són les Bessones Unides d'Àfrica.
Té nom com d'ONG o de marca de roba, eh?
Les Bessones Unides d'Àfrica.
O sigui, ja s'intueix que en Joseph Smith aquest és una bellíssima persona.
Aviam, l'Emili i la Christine actuen amb aquest nom durant 4 anys fins que el gener de 1863 el país aboleix l'esclavitud i aconsegueixen la llibertat. Ja no són esclaves, ningú és ni serà el seu amo. Són completament lliures.
Molt bé.
Juntes.
Molt bé.
Aplaudiments.
Un moment.
Em fa...
en contra de l'esclavisme.
Molt bé.
Visca.
Tranquils, perquè tot i gaudir de la llibertat, les bessones decideixen que volen seguir treballant amb en Joseph Smith. Marxen amb ell cap a Londres, continuant la trajectòria d'estrelles de circ.
És que si saps fer una cosa...
Ja està.
Si tu t'has fet un nom en un camp,
sí.
No la liïs, tampoc,
no,
ara.
No
vulguis reinventar-te la mínima.
Ara vull pintar. No, vostè no pinti.
Vostè no pinti, que no en sap. Pinti.
Vostè faci el que sabia fer, que ja ho feia justet, a més a més. La situació ha millorat una mica. En Joseph Smith ha volgut tenir un detall amb les nenes i les ha tornat a juntar amb la seva mare. Ojo, eh? Feia prop de 12 anys... que mare i filles no es veien. Acompáñame, te
sorprenderá. Entra en la siamesa.
La monèmia.
¿Dónde van? Una por cada lado.
Una por cada... No pueden. Hòstia, el regidor no s'ha estudiat ni el cas.
No s'ho ha mirat. La seva mare, la monèmia... que es pensava que ja no veuria mai més les seves filles, torna a reaparèixer. Com que també és una dona lliure, les acompanyarà de gira.
On eres, mama, que no ens has vingut mai a veure? Doncs collin cotó, filla.
Collin cotó. Què volies? L'última vegada que les va veure eren uns nadons de mesos i ara ja són pràcticament adolescents. Han passat 12 anys.
Això és molt de temps, no les sabrà reconèixer.
Home, jo crec que sí.
Segur que sou les meves filles?
Són els anys més feliços de la seva infantesa. L'Emili i la Christine ara són lliures, s'han reunit amb la mare, cobren un sou per actuar i, a més, en Joseph Smith s'encarrega que mai els hi falti de res. Les apunta a una bona escola on les nostres amigues aprenen a escriure, a llegir i a parlar uns quants idiomes.
Carai, portem una tanda de persones que parlen idiomes. El niño León de l'altre dia
parlava
5 idiomes.
És veritat, 5 idiomes, tu, el nen lleó.
Ens està passant la mà per la cara,
tothom,
un nen lleó,
tothom.
I unes siameses africanes, sí. Esclaves.
Mira... A veure si comencem a estudiar, Jair.
Jo aquest any m'apunto a l'escola oficial d'idiomes.
Què estudiaràs?
Portuguès.
Portuguès. Sí, no, tampoc no ens...
No,
anem a agafar el difícil d'entrada.
No, vaig a Japó. No.
Passen els anys i les nostres amigues aconsegueixen tenir una vida gairebé normal, dins del que es pot demanar. Els costa fer coses rutinàries, com anar al lavabo o tenir relacions íntimes amb les seves parelles, però s'ho agafen amb filosofia i se'n surten força bé.
Trobo que has passat molt per sobre el tema de les relacions íntimes i en parlo en nom de tots quan dic
Mira.
Gràcies.
Sí, gràcies. Sí. Jo només he dit la frase i se m'ha fet una mica llarga.
Sí, és millor no pensar-ho.
Ben entrada la dècada dels 1870, el cos d'en Joseph Smith s'acaba apagant i un cop mort, les nostres amigues es troben amb el dilema d'haver de decidir el seu futur.
Ah, s'acaba el dilema d'haver de decidir on l'enterren.
No! Estan a punt de complir 20 anys i és el primer cop que han de prendre les decisions elles mateixes. D'ofertes els n'hi sobren. Amb en Joseph Smith han actuat per mitja Europa. Fins i tot ho han fet al Palau de Buckingham, davant de la reina Victòria.
Carai, sí que m'ha pujat el catxet.
Sí. L'Emili i la Christine tenen propostes per triar i remenar. Com és d'esperar, sempre hi ha empresaris amb mentalitat de tauró que saben quan val la pena apostar fort en un producte. Amics meus, dins d'una història protagonitzada per unes bessones negres siameses, era d'estranyar que el promotor d'espectacles de circ dels horrors no hi acabés traient el cap.
Ja hi som.
Rondant els 20 anys, l'Emili i la Christine reben una proposta per entrar a formar part del circ d'en Phineas Barnum.
En Barnum o no apareix durant mig any o t'apareix dos cops en una setmana i te roba el nen, eh?
Sí. Recordeu que és un personatge important per nosaltres. Va ser el de l'últim capítol de la segona temporada. Li vam dedicar a Barnum.
Sí.
Us ho dic per si ho voleu recuperar. Qui és el Barnum?
No, escolti, qui és el Barnum?
Doncs comenci a escoltar cop, el búnquer des del primer dia.
Cada cop que acaba una temporada fem un Sant Cristo gros.
Sí.
Jesucrist, Barnum,
etcètera, perquè els altres no
me'n recordo. Però sé que després de Jesucrist ja ve Phineas Barnum. Són els estàndards que tenim i són els nostres.
Les nostres amigues treballen molt i per mig món cobrant una autèntica morterada i sent tractades com celebritats. Ell és qui els canvia de nom per enèsima vegada. Ara les nostres amigues ja no són les Bessones Unides d'Àfrica, sinó que passen a ser conegudes com la vuitena meravella del món.
El millor nom és el que els ha posat ella.
Sí.
El malparit sabia el que es feia.
I tant que sí. El circ dels horrors d'en Barnum permet que l'Emili i la Christine s'omprin plou les butxaques per poder fer que l'hagi retirar-se ben joves. Quan deixen enrere la carrera d'estrelles de l'espectacle i decideixen retirar-se, les bessones siameses compren una casa de 14 habitacions als Estats Units.
Ostres.
Prop d'on van néixer. S'instal·len amb la seva família, que de mica en mica van recuperant. S'hi estaran fins al 1912, quan el seu cos compartit comença a fer la davallada.
Oh, quina davallada. Quina davallada tenen?
Una tos,
siamesos.
Una tos malxinada.
Una tos és una davallada.
I tenen l'estaf molt malament. Estan fetes caldos, entre l'una i l'altra aquell cos no para de tossir i d'escopir sang.
Ai. A veure, prou, eh? Si en una mateixa història hi ha esclaus, siameses i en Barnum, i hi ha tuberculosi, a mi m'agafarà alguna cosa, eh?
Doncs és el que està a punt de passar.
No!
Sí.
No!
Amics i amigues del búnquer, amb 61 anys, l'Emili i la Cristín han rebut la visita de la nostra mascota, la tuberculosi! Com acaba la història de les germanes McCoy? Doncs de la millor manera possible,
sí,
amb la nostra tuberculosi.
Tuberculosi.
Nascudes esclaves i convertides en estrelles del circ, van tenir una vida que encara, Raito, es pot considerar prou bona, ja que podria haver sigut molt i molt pitjor.
Doncs tota la raó.
Ep, on te tinc el...
Ui, que no tenim... Ai, quin esglai. Ai, quin esglai. Perquè...
Havia perdut la foto, tu.
Perquè si no m'ensenyes la foto no m'ho crec, eh?
No.
Tenim foto?
Sí, una.
Una foto?
Sí.
No cal més. No cal més.
Aquí les teniu, guaita-les. La vuitena meravella del món.
Mireu-ho, perquè una d'elles porta un vano.
Sí.
I pensava que portava una pistola, eh? I dic, hòstia, el numeret sí que millorava, no?
No.
Com que van vestides, no te puc dir com de real, si és real o una estafa, això.
No, home, és real.
Sí, ens ho creurem, està tot documentat. En fi, la Mili i la Christy McCoy són dignes d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Sisplau. Clar que sí, és una de les històries més bunkerianes que hem tingut aquest any. Ha sortit tot.
Mira,
fort.
Faltava Hillary perquè no havia nascut.
Fort aplaudiment per Mili i Christy McCoy, que entren al búnquer.
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. La, 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 la.
Aquí n'hi ha algun que hauria d'anar al Siri d'en Barnum.
De veritat que
Déu-n'hi-do.
El públic d'avui no sap cantar,
no passa res. Tot l'altre ho fan bé.
També us diré que no se senten com nosaltres ho sentim aquí, els auriculars,
clar,
i ells no ho senten tant, i costa.
Però donem bé el to.
Sí, però jo he vist gent que ho feia bé, vull dir que es deu poder fer bé.
Bé, gràcies al búnquer sabem que l'expressió germans siamesos també està relacionada amb el circ dels horrors.
Sí, senyora.
Sí, qui no se'n recorda d'en Chan i Leng.
En Chan i Leng,
els germans Siam, no?
Sí, clar, venien del regne de Siam, que ara és Tailàndia.
Correcte.
Sí. Exacte. Van ser els primers germans siamesos famosos i per això avui dia encara fem servir el mot siamès per descriure aquest tipus de condició.
Mm-hmm.
Sí? I fixeu-vos que gairebé sempre neixen home enganxat amb home i dona enganxat en dona.
És veritat.
És una anomalia dins de l'anomalia que hi hagi siamesos noi i noia. Noi i noia no ho hem vist, això.
No.
Sé. Així que farem una pregunta d'estadística.
Ui, aquestes.
Què us sembla?
Cuidado. Molt bé.
Per la gent de Sidamon, aquí davant.
Sidamon, tu, els de l'estàtua.
Els de l'estàtua. Vinga, va, pregunta per vosaltres. Quin gènere té la probabilitat més elevada de ser germans siamesos? Opció A, el gènere femení. Opció B, el gènere masculí. I opció C, no hi ha cap diferència. Poden ser tant l'un com l'altre.
Aviam, mira.
Aviam.
Si hi ha la probabilitat que n'hi hagi dos, que hi hagi un noi i una noia, hi ha d'haver-hi un altre, o sigui, el noi o una noia n'ha de tindre més.
Què diu?
Aviam.
Sembla que t'estàs anant.
No. O sigui, he fet la cerca.
La pregunta és qui és que és més comú.
Aviam.
Quines
els primers van ser homes. Els primers
registrats... Madre de Déu! Què dius? Oi.
Sí,
els primers registrats en Chan Yen eren homes.
Sí, sí.
Els de Siam van ser homes.
Jo de dir que són els homes, no ho sé.
Homes?
Homes? Ah. Vinga,
els
és
homes,
és la B, el gènere masculí, diu.
Endavant. Ara ho serà, eh?
No.
Estava ben tirat, però...
Sí. No, gènere femení, eh?
Sí, fa les dones, possibilitats les dones, a les dones.
Sí, vivim més, però podem tenir més desgràcies en aquest cas.
Mira, tu.
Fins al 75% de possibilitats que siguin noies.
Mira, o sigui,
uita.
Veus?
Molt bé.
Bueno, ja està, tinc dos nenes, però estan separades. Ja quedo tranquil.
Sí, molt separades.
Molt separades, de fet, perquè una és adoptada.
Va, continuem parlant de siamesos, però no de persones, que ja n'hem parlat prou. Parlem de gats.
De gats, sí.
Ah, el gat siamès.
Home, ens agrada.
Sí, no? Sí. És, bueno, el que no ens agrada és aquell que està al revés. El gat, com es diu? L'egipci.
Ah, ah, aquell sí. Que no té pèl. Quin fàstic, aquell animal.
Sí,
oh.
Sí, sí.
Ostres,
sí,
sí, pobre, no en té cap culpa, però fa fàstic. Sí, fa fàstic,
ja està, sí. Gat siamès és una de les races més antigues del món i, oh, sorpresa, també venen del regne de Siam.
Carai, tu
sí, evidentment, sí, clar. Era un animal sagrat que estava molt vinculat sí. amb la reialesa. Era normal que el rei de Siam estigués envoltat de gats per tenir bona fortuna.
Donen bona sort, eh?
Es veu que sí. Que o sigui, així. Era normal que... Exacte, era normal que el rei de Siam estigués envoltat, no passava res. Ara, una dona amb molts gats, boja perduda.
Clar. Tens tota la raó.
Ah, quina ràbia, tu. Mira, com tots aquests països de per allà baix, Tailàndia té 1.000 bestioles sagrades. No pots fer una passa sense trobar-te animals que sagrades, ja no pots tocar perquè sí, estan no, protegits no per Déu.
El temple de les rates on és? És per allà, també, em sembla.
Hi ha un temple de rates?
Un temple de rates.
Sí, sí. I a Tailàndia no hi ha també en Frank de la Jungla? Cuidado, no ho sé. Cuidado.
Bé, però hi ha un animal, tot i haver-hi molts animals sagrats, n'hi ha un de concret, que és el símbol nacional de Tailàndia, que és l'orgull del país.
Aviam.
Sí? Llavors, la gent de Tenerife...
Home!
Gent de Tenerife. Quin d'aquests és l'animal nacional de Tailàndia? Opció A, la serp. Opció B, la gallina. I opció C, l'elefant.
Jo crec que l'elefant. L'elefant.
Jo que sé, la gallina. El gallo, el gallo.
Jo que sé, la gallina.
Que me devuelvan los gallos.
Elefant, qui només era?
Elefant,
gallina.
Elefant, serp i serp. Gallina.
Serp i, elefant, serp i gallina. No els, no els barregeu, aquests tres animals.
Jo estic entre elefant i serp.
Pues jo que sé, la gallina.
A veure, heu de prendre una decisió. Jo, com a família.
Què?
Sí.
Elefant?
Elefant.
Sí, vinga, va.
Vinga, va, l'elefant.
Vinga, va.
Correcte!
Què els hi passa als tailandesos
home,
amb els elefants?
Què passa? Doncs que pot ser arma de guerra,
sí,
vehicle,
sí,
i pot treballar el camp.
Sí, i te pot
no,
matar,
tu fa això, el hàmster.
Te pot matar un turista, també.
Hosti, sí,
també.
No, 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 us, no us banyeu amb elefants,
no.
Si, no,
no.
Si no hi teniu confiança. No. És molt gros,
no us hi banyeu, sisplau.
No, home, no.
M'has vist caure a terra, tu que sempre m'has trobat.
Bé, esperem que el nostre convidat no s'hagi banyat amb elefants.
No sé, ha voltat,
sí,
eh? Podria
sí,
ser.
Sí, 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 ha sigut així,
no, no,
ho ha portat
no,
molt en secret. és músic i està en una banda que sona així. De fet, no tenim constància que s'hagi acabat. Ara la posarem. Però tampoc sabem si segueix. No sé, tu tenies un grup?
Pep Sala i la banda
que es deia
del bar.
Pep Sala i la banda del bar. Continua o no continua?
No.
No continua.
No. Quan va morir el Carles... La banda del bar era... una mena de sau dissimulat, és a dir,
sau dissimulat.
Sí. El que vam fer era la història de sau, a vegades havíem fet dues vegades el 93 i el 97 uns anys sabàtics.
Sí.
Perquè així també el Carles podia dedicar al teatre, al cinema,
sí,
a la televisió,
a fer d'actor.
Tot l'altre.
Aleshores, per mantenir l'empresa funcionant, el grup funcionant, tots els músics, el reste, vam crear la banda del bar. I aleshores, doncs, el Carles sempre que podia s'hi apuntava.
Uh-huh.
Aleshores vam fer tres discos en total, però, clar, quan es va acabar Sau també va perdre sentit que féssim la banda del
bar.
Fa poc vam fer un concert, perquè ens vam trobar, ens vam ajuntar tots, vam fer un concert a l'U de Gas i va ser fantàstic, va ser meravellós, i farem això de tant en tant.
Anar traient el cap, de tant en tant anar traient el cap.
Clar.
Una trobada d'aquelles d'exalumnes.
Molt bé.
Clar, Pep Sala i la banda del bar, que sona així.
Just al mig de les guilleries, al costat del pantà de Sau, hi ha un bar que...
També canta en solitari amb el seu nom, Pep Sala.
Pep Sala.
Allà on el cel es trenca, allà on s'acaba sempre l'horitzó. Arribaré sense pressa, fins on em porti la imaginació.
El nostre convidat es va fer molt famós amb el grup Sau, format l'any 1987, com tu, Peyu.
Sí, mira.
Eh que sí? 86, tu, eh? Va arribar a vendre'n més de 150.000 còpies d'algun dels seus discos. I van aconseguir també, juntament amb Sopa de Cabra, Sant Traït i Els Pets, omplir el Sant Jordi.
Tu tens comptabilitzat quantes cançons has fet a la teva vida?
No, 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 perquè jo he fet bastantes cançons també per altra gent.
Clar, clar.
I he fet bastantes bandes sonores de teatre, de cinema, i jo no hi idea.
Ni idea.
Suposo que em van dir els de les GAE...
Ah, aviam.
Aquests, ojo, has de parlar amb
entre el que et diguin ells i el que és, també hi ha una diferència a vegades,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí. A mi em van dir que havia fet més, tenia més de 500 obres registrades.
Hòstia, Déu-n'hi-do.
Registres, Pep, poc esperat.
Sí, sí. Això segons la Guàrdia Urbana.
Vol dir que si això és la, deuen ser 1.000 o 1.500.
En Carles Sabater era de Barcelona, mentre que el nostre convidat era de Vic en aquell moment. La història curiosa aquí és que va ser en Carles qui es va desplaçar fora de Barcelona per triomfar.
Ah, ah.
Clar, clar, no va anar cap a Barcelona en Pep, sinó que en Carles va venir de locals d'assaig a la capital comtal. No n'hi trobaven, així que van buscar una masia prop del Pantà de Sau. Tot i ser una masia, els veïns de la zona el sentien.
El problema de la música sempre ha estat assajar un lloc, no, no ets tu, és el pobre veí que suporta allò que, clar, estàs assajant i tens veïns que quants dies ho podeu canviar de cançó, que aquesta ja la sabem.
Van crear tot un fenomen, la gent va embogir amb aquest grup. Tal com diu en Pep Blai, un crític musical, Sau va ser pioner en moltes coses, també en el fenomen fan.
Abans hi havia Serrats, hi havia Raimons, hi havia aquests monstres de la nova cançó, i la gent anava, quan acabava els concerts, a que els hi firmés un disc, un llibre de poemes, a parlar bueno, de l'estat del franquisme. Arriben el senyor Sau i les nenes fan cua per a veure si els hi poden firmar les calces o els sostenidors.
Vaja. Carai. és un canvi. És
diferent.
Canvi.
Diferent.
Ja va haver un canvi de paradigma,
sí,
aquí.
Sí, sí. Aquí, en principi, no demanarem que siguin calcetes ni calçotets. No. Haurien de canviar molt les coses. De moment ens anirà bé si ens explica algunes anècdotes. Amb això ja farem. Rebem un fort aplaudiment a Pep Sala! A veure, Pep.
Hola, què tal?
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Fantàstic, ara explicarem una cosa.
Aviam.
Escolteu bé la gent de Sant Joan de les Abadesses, a veure.
A veure.
Una vegada heu de saber que una vegada en un concert de Sau, dues senyores que eren al públic van anar-se acostant a l'escenari.
Sí.
D'acord? Els estaven mirant molt, anaven separant tanques.
Sí.
I fins i tot...
Durant el concert, eh?
Durant el concert. Anar mirant, unes tanques, hi havia un... Això després ho explicaràs tu millor, eh, Pep?
Sí.
Hi havia després un senyor de seguretat, però aquí no sé si va passar igualment.
Bueno, sí.
Va passar i ja està.
Clar, quan ve una persona de 70 i pico d'anys...
70 i pico, eh?
Sí.
Penses,
bueno,
deu voler
anar... Tens molt grans.
Clar, deu voler anar al lavabo o alguna cosa,
no? Jo què sé. Aviam.
Van anar avançant, eh?
Van anar avançant. Llavors van arribar fins a... Pel que tinc entès, van arribar fins a l'escenari.
Van pujar,
és així, eh?
Sí,
van pujar fins l'escenari, i un cop a l'escenari... Atenció, perquè continuaven mirant molt fortament mentre tocaven, i van arribar fins al mig de l'escenari, i van pujar la tarima del bateria.
Què dius, ara?
Sí, fins allà dalt. Llavors aquí, Pep, no t'avancis, perquè faré una pregunta sobre això,
aviam.
Eh?
Aviam, enmig d'una cançó,
tot això és cert, no, Pep? El
sí,
que estic dient,
sí.
Van pujar fins
només
allà.
Hi ha un petit error, que era Ripoll.
Era Ripoll.
Bueno, no he dit a on.
No canvia la cosa, no canvia el fet.
No canvia perquè no he dit lloc.
Era Ripoll.
És molt bé, perfecte. Bé, van decidir pujar a la tarima. Llavors la pregunta és per la gent de Sant Joan de les Abadesses.
Aviam.
I és la següent. Per què aquelles senyores volien arribar fins allà dalt? Opció A. Volien demanar-li al bateria si era fill d'un conegut seu.
Hòstia.
Opció B. Volien veure si trobaven una altra amiga seva que s'havia perdut.
Sí.
Una senyora. I opció C, volien treure una pancarta que deia "Visca Sopa de Cabra". Què us sembla? Quina deu ser?
La primera.
La primera?
Sí o no?
Allà a Ripoll, qualsevol cosa.
Podria passar.
A Ripoll qualsevol cosa, eh?
Podria passar.
S'ha dit
passar.
Això, eh?
Qualsevol bestia és a Ripoll.
Què us sembla?
La.
Anem a veure si és la. Vinga, va.
Correcte!
A veure,
Pep, sisplau, explica'ns-ho bé.
Això era un concert que vam fer a Ripoll, a l'Aire Lliure, i és que el més bo és que hi ha una filmació de vídeo d'això.
Ah, sí, eh? Es veuen les senyores.
I les senyores, doncs, anaven caminant amb un lateral de l'espai, sí. Allò, esclar, per no ficar-se entre el mig de la gent, i arriben al final aquelles valles, aquelles tanques típiques que separen el que se'n diu el backstage, sí. Del públic, no? Allà hi havia els de seguretat, les senyores van apartar la tanca, el de seguretat les va mirar i fins i tot la van ajudar.
Clar,
deu ser la iaia del no sé qui.
Sí, 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 la guitarra de qui sigui.
I van seguir, van arribar a peu d'escenari, s'ho van estar mirant. Clar, nosaltres allà actuant, mentre ni les van veure, no?
Tot això sovint em sento a tremar.
Ah, exacte. Fas bé, eh?
Bueno, fa més bé en Jair. En Jair és...
Van pujar les escales que hi ha per pujar a l'escenari i es van instal·lar allà on hi ha la taula de monitors, amb la qual fins aquell moment fins i tot era bastant normalet. Va, el problema va ser quan van entrar dins l'escenari, van anar per la part de darrere i recordo que a la tarima de la bateria sempre està dalt d'una tarima,
sí,
I aquell dia també hi havia una escala perquè era molt alta, carai. I van pujar
l'escala
i, aleshores hi havia el pobre Quim Benítez que tocava la bateria allà,
clar.
Que li agafen el braç mentre estava tocant, i li diu, escolta'm, vostè és el fill del doctor Vilaplana,
No és possible.
Aleshores,
sí.
Aleshores el Quim, que és clar, aquesta senyora caurà, es fotrà dalt a baix, va deixar de tocar, nosaltres ens vam girar i veiem el Quim amb dues senyores. O sigui, l'atac de riure va ser, bueno, fenomenal, no? És de les anècdotes bones de la nostra història, perquè és que...
Tremendo, tremendo. En fi, l'han encertat la segona i tercera fila del búnquer,
sí,
avui.
Sí.
Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de Concebes Ferrer! Allioli, mongeta seca, salsa de calçots, que seran...
Perquè encerti la cançó de la Neus. Què?
Només ho faig per tu.
Gràcies, Santíssima!
L'Albert de Sant Joan de les Abadeses s'ha il·luminat. Només ho faig per tu, de Sau, boníssima cançó. Home, aquestes tres notes són inconfusibles, eh? No sé si són tres o quatre. Meravellós. Això. En fi, l'Albert s'emporta les conserves. Ferrer, fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Bravo!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bon vespre, Bonkaires. Sóc la Núria de Sant Andreu. Mireu, us envio un parell de fotos d'una botiga de souvenirs qualsevol de Barcelona on venen merdes fetes amb trencadís d'en Gaudí.
Sí.
Què penseu que em faria el bo d'en Gaudí, un riudomenc, o com es digui, de Riudoms, tan cèlebre tot el món? Què em faria? Em faria un trencadís? O bé es faria atropellar per un tramvia, o bé li agafaria un cobriment de cor i es quedaria allà mateix, endavant, pel plantat, i es moriria. Què en penseu? Mireu-ho i em doneu la resposta. Vinga, bon vespre, adéu.
Dios, adiós, adiós, adiós.
Ui, molt greu, molt greu.
A veure,
un moment que busco la imatge que ens ha...
Ja ens ho imaginem.
Mentrestant, sí. Us diré que déu-n'hi-do amb les botiguetes de Barcelona,
sí.
Que l'altre dia la meva mare va anar en una d'elles,
sí.
Va demanar mitjons, sí. I va dir, excuse me, li va dir la senyora, i no va haver-hi manera de dir-li què eren els mitjons.
No és
i li
que...
va demanar que li posessin el Google Translate.
Tinc la foto aquí, sí, és un,
fort,
és,
això,
un,
eh?
És gros. És un,
a veure, aviam,
un toro de trencadís que posa Barcelona. És bastant horrorós.
Típic, sí, sí. Típic de Barcelona.
Això jo no crec que agradés massa a Gaudí. El que diu la Neus és veritat, ja a Barcelona ja no t'entenen, no és que no t'entenguin en català, no t'entenen en castellà.
És veritat. Mm.
Hem arribat a aquell punt.
Exacte. Ja.
De fet, sí, sí. En Pep abans ens ha dit una frase molt sàvia que ha dit Barcelona cada vegada és més lluny.
Sí, senyor!
Sí. Ah, oh!
Sí, senyor, no, no, sí. Està plena de filosofia, cuidado,
sí, sí que està plena. Sí. Fins i tot vivint a Barcelona pots dir
sí,
això,
senyor.
Eh?
Sí, senyor.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí,
però, per
sí.
Cert, costa molt que t'entenguin en català.
Sí? Sí?
Jo fa... Jo fa, fa uns dies vaig tenir un petit altercat.
Explica,
amb
explica.
Digue-ho.
Sí, perquè una noia que es negava a que jo li parlés en català, no?
I, sí, en quina situació? En quina...
Una botiga. Jo entro a comprar i aquella senyora es negava. Que, però no li costa tant. Dic, jo vull una llibreta, llibreta.
Ja, ostres.
I no era tant
difícil. No és la només, eh?
I la noia es negava, no? I al final li vaig dir, però per què no ho fas? Per què tant et costa? Per què... Reflexiona,
parlem de tu a tu, no?
Sí, volem,
no?
Sí. Sí. I em va dir, diu, mira, saps què passa? Diu, jo, em va dir textualment, diu, que és que no volia, és que tenia un punt faig, la noia, i em diu, i em diu, diu, és que jo lo entiendo, pero no lo hablo. Dic, ostres, com el meu gos.
Sí, sí.
El meu gos, t'ho juro que l'entén, el català.
Sí,
jo
sí.
Dic, vine.
I bé.
Seu,
bé.
No?
I bé. Sí,
sí. No el parla.
Correcte.
No,
home, si no seria un gos espectacular.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Bé, què faria Gaudí?
Gaudí, què faria? Gaudí passaria, jo crec, d'aquesta gent.
Sí, no?
Gaudí
perquè està per sobre.
Seu. Gaudí estaria allà...
Creant
i capficat sí. Amb la Sagrada Família.
D'acord, t'ho compro, Peyu, sí, això. M'agrada sí. Com a resposta.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, en Pol de Barcelona.
Aviam, Pol.
Que a vosaltres, per les biografies que us van millor, que la biografia acabi molt malament o molt bé?
No, molt bona pregunta.
Bona pregunta.
Ens agrada que molt la base del programa era que acabessin molt malament.
Tot, en general, tot. Està bé quan acaba malament, sí. Excepte si són animals.
Oh, no? Quina pena.
Els animals, si acaba malament, sap més. La Laika va saber greu.
I a més tots sabíem com acabaria, eh?
Sí.
Tu tens gossos, Pep?
Sí.
Ah, sí?
Ah, sí?
Bueno,
quants?
Que entenen el català.
És veritat.
En tenia dos, ara ja només en tinc un, se'n va morir la gossa, ara fa mig any, però tinc un fantàstic que es diu Max. I és
en Max,
en Max,
quina
eh?
Raça, és gros?
És una barreja, una barreja de tot. I sí, però és gros. Tipus mastí, gairebé una cosa...
Hòstia, un bon...
Deu
un
fer
bon...
40 quilos.
Hòstia, oh. Ostres!
Sí. I li cantes?
No.
Ah, d'acord. No, hi ha gent que canta els gossos
sí,
i després...
No. Ell tampoc em mossega, jo no el canto. Ho tracto de respecte.
Encara no entenem per què escoltar el búnquer no convalida la carrera d'història.
Un cop a Atenes, en Diògenes s'estableix pel seu compte. Dels diversos corrents filosòfics, el que més li agrada és l'escola socràtica menor.
Uf, la menor!
La menor, nada menos.
Quan ens donin el segon ondes, farem pagar matrícula per venir de públic.
Hola, bones. Pues jo t'os volia explicar que vaig vindre a un búnquer confidencial i vaig comprar la samarreta de Jo també tinc una mirada pura i brillant. Mm-hmm. Lo que passa és que la part de l'esquena, així sense context, pot posar en un compromís. Yeah. Llavors jo me la poso per anar a dormir, per estar per casa, coses així. Però llavors fa unes setmanes vaig anar a Milà i no hi vaig caure.
Ai.
I quan vam arribar a l'hotel mos havien fet els llits i mos havien plegat la roba. Llavors tenia damunt del pijama de les supernenes la samarreta de la mirada pura i brillant plegada en la part de l'esquena, com si diguéssim, a dalt, en plan visible. I jo ja em vaig ratllar, dic, hòstia, haurem de trucar a Catalunya Ràdio per a que m'extraditon si aquí foten algun xivatàs o alguna cosa... Que, bueno, que òbviament al final pues, no va passar res, però hosti, trobo que el personal de neteja se va dir que queda prou loco.
Sí, el personal de neteja de l'hotel, el pitjor que ha vist és la samarreta del búnquer. Segurament. Hi ha uns noms a darrere de la samarreta, les biografies d'Adolf Hitler, diferents noms,
Franco,
Vladimir Putin, sí. Franco, home, impressiona.
Sembla una gira molt rara.
Sí.
Però ja, sí, hi ha la Montserrat Caballé, també.
També.
Però ja et dic jo que el personal de l'hotel ha d'estar curat d'espants, no patiu.
Home, sí. Tu has anat a molts hotels, no, Pep? Tu has anat a molts hotels per anar a diferents llocs.
No he treballat de senyora neteja dels hotels.
No, eh?
A més, teniu aquesta fama, els artistes de rock, de rebentar habitacions cames d'hotels.
No, no, no. Això,
sí que teniu la fama.
Bueno, la fama,
sí,
la fama hi és.
La fama hi és.
No, no, jo no he rebentat mai res de profena. El que passa que nosaltres, el fet de cantar en català...
Molt petit, Catalunya.
Diguem-ne, Catalunya és clar, petit. Clar. Abans, a l'època de Sau, sí, perquè també no hi havia l'eix. Per anar a Girona era una aventura, anar a Manresa. Ara, des de Vic passa a tot arreu. Excepte, pràcticament, la Vall d'Aran o el Delta...
Però a l'època de Sau dormíeu a un hotel, això sí.
Ah, molt, molt.
I en un llit de matrimoni, a vegades us havia tocat dormir junts, fins i tot?
Jo crec que tenien habitacions separades.
No, podia a vegades que dius, uita, no hi ha pressupost.
No, sí, al principi no hi havia pressupost. Amb el Carles havíem compartit habitació milions de vegades. Sí. Ja amb dos llits, eh?
Ah, dos llits.
I mai de matrimoni, eh?
No, això encara no ho havíem fet.
No em feia gràcia d'imaginar això.
No.
Però ets la persona que més habitacions d'hotel ha compartit amb Carles Sabater.
Això segur, això segur. No ho sé, sí, suposo que sí.
Neus, abans de sortir del jardí.
Sí,
endavant.
A veure, l'Ot de Tona té una pregunta.
Ot.
Bueno, jo vinc aquí...
Està engegat, sí, està engegat. Ot,
sí. Jo vinc aquí amb la presentació de la colla dels 18 Antonis, que són el meu grup d'amics, els diem així, però bueno, no som 18 i no hi ha cap Antoni, però els diem així. bueno, i volia preguntar una cosa. Vosaltres, vosaltres tres, quan acabeu al públic i aneu a parlar a fora, o tu, Pep, quan acaben els concerts i aneu al camerino, algú us ha explicat una història sobre així? Ai, mira, si no hagués passat un miracle, no hagués pogut ser aquí.
Sí.
Ui, sí.
Sí, moltes històries, però és una pregunta complexa,
Sí, i de contestar i que gràcia no fa.
No, però de gent que tu fas una cosa que és la teva feina rutinària i amb ells els ha afectat molt personalment i els hi ha anat, això sí.
Sí.
I amb la música més, perquè segur. Toca més emocions que l'humor, digues.
Sí, a vegades ja ha passat mil històries. Et dic que hi ha tota una generació de catalans que s'hauria de dir boig per tu.
Clar.
Sí, com et dius tu? Ja em dic boig per tu.
Sí, clar.
Sí, això, hi ha tota una generació d'això. Però també hi ha moments que, i ara parlem seriosament, que també dona sentit a la teva feina. Recordo fa... deu fer 20, 30 anys, una cosa així. Després d'un concert ens va venir un home, un senyor, i ens va demanar, diu, el meu fill està molt malalt, i li queden un parell de setmanes de vida. I el que més li agradaria veure-us a vosaltres. I l'esclar, l'any demà, Carles i jo hi érem, no? Que et deixa fet merda, però dius, com a mínim,
sí.
Dona un sentit al que estàs fent, no?
Sí.
No, és veritat.
L'Ot ens ha fet aquesta pregunta. L'Ot, que té 13 anys, però la seva ànima té 154.
Sí.
Ens ha fet una pregunta que fa que acabem el programa molt seriós.
Ara que parlaves de boig per tu, t'haig de fer la pregunta de... estàs cansat ja d'aquesta? Vull dir que tothom deu demanar aquesta. És com en David Güell de Plats Busca, saps?
Boig per tu.
En Joan no, deu estar fart.
No li demaneu més en Pep per la
tu. No, a veure, a mi no em molesta gent. Sobretot que cada cop que la cantes, la gent és diferent que l'escolta.
Clar. Sí.
I veure que cantes una cançó, boig per tu, o una altra, i veus els ulls de la gent que li brillen clar. I que li fa il·lusió, això et dona molt rotllo. Els diumenges a la tarda, a casa, no la canto. No trec la guitarra i poso que te'l vaig per tu.
No.
Quan hi ha gent és diferent.
Bé. Ens queda re un minut de programa per fer quatre preguntes ràpides a en Pep.
Aprofitarem per fer-li la pregunta que li fem a tots els nostres convidats.
Jo et dic que contestarà que sí.
Sí, fa tota la pinta. Saps jugar al futbolí, Pep?
Sí, molt.
Molt, eh?
Molt. Nosaltres, amb el Quim, amb els de Sau, jugàvem molt i en dèiem fer un piano.
Un piano, eh?
Se'n deia fer un piano.
Ala, què dius?
Volem organitzar un campionat de futbolí de famosos. Si el tirem endavant, ja et convidarem.
Sí, home, m'agradaria
molt. Però algú està apuntant, això? Perdoneu.
Sí. És un podcast, queda gravat, eh?
No, però no m'he d'anar buscant sempre.
Tenim algun oient, ho està comptant.
L'Ot de Tona segur que ho té comptabilitzat.
Doncs això, aquest estiu farem aquest campionat.
En fi, Pep, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
Un honor molt gran i felicitats perquè feu una feina brutal.
Gràcies. I tornarem, com sempre, a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.